Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El Club de Rugbi Sant Cugat celebra durant aquest any el seu 30è aniversari amb un ampli ventall d'activitats esportives, solidàries i socials. Fundat l'any 1987, el Club Rugbi Sant Cugat arriba a l'actualitat convertit en un referent esportiu a la ciutat i del seu esport a Catalunya i també a l'Estat. Avui repassem la seva història amb alguns dels seus protagonistes. En uns instants ens acompanyarà Mauri Benito, que és l'actual president de l'entitat, però a l'estudi comptem amb Francesc Godàs, directiu, expresident, exentrenador, exjugador, o sigui que ha jugat tots els papers de l'AUCA. Francesc, molt bon dia.
Bon dia.
I també un altre dels veterans de l'entitat, el Manel Turón, exjugador, exentrenador, membre del club, també ha jugat més o menys, no? Una mica de tot aquí.
Una mica de tot.
L'any 1987, un grup d'amics estudiants de la Facultat d'Economia a Sabadell funda aquest club, un club al qual hi arribeu vosaltres en quin moment?
En el meu cas, a la segona temporada. La primera temporada es va crear aquest club, alguns companys i coneguts meus van posar-se a jugar des del moment en què van venir aquí a Sant Cugat i a partir d'aquests amics coneguts, diguéssim, jo m'hi vaig incorporar. De totes maneres, durant la segona temporada jo no hi vaig jugar cap partit oficial, o sigui, jo entrenava i de més, i ja no va ser fins a la tercera temporada que m'hi vaig posar més de ple. I a partir d'aquí, doncs, tots aquests papers de l'AUCA, diguéssim, que anaves comentant fa un moment, no? Vaig estar a la Junta, a vegades feia de secretari, a vegades feia de la persona que ha de portar les actes de l'equip, has de fer de línier, has de fer de jugador, has de fer una mica de tot.
Estem parlant d'una colla de quanta gent éreu al començament?
Al començament potser parlem de 25 persones, 25 persones. Altra cosa és que d'aquest volum de 25 persones, quants apareixien als partits? No vol dir que en un equip de rugbi, per qui no ho sàpiga, surten 15 jugadors al camp. Bé, en aquella època eren 15 jugadors que sortien i 15 jugadors que marxaven, si marxaven tots, perquè no hi havia canvis. Però no sempre sortíem 15 a jugar.
Però jugàvem.
En
el teu cas, Francesc, tu quan arribes?
Bueno, jo en aquell temps jugava amb un altre equip.
Ja estaves en actiu, ja estaves implicat en el rugbi.
Sí, però jo jugava a Cornellà i els vaig venir posteriorment. L'únic que, com a anecdòtic, és que el primer partit que van jugar al camp que hi havia allà on hi ara la biblioteca, el vaig arbitrar jo. Va ser la meva primera presència amb el rugbi de Sant Cugat, i que era contra l'Alzamora. Però després, al cap de 2 anys, ja vaig deixar de jugar a Divisió d'Honor i vaig venir a Sant Cugat, que devia ser l'any 90, no seria? No, abans, 88, 89, així. I vaig estar fent d'entrenador-jugador, que em vaig retirar aquí baix, ja amb més de 40 anys.
Molt bé. Hem de fer un parèntesi de moment en aquesta explicació a la història del rugbi Sant Cugat, perquè tenim Mauri Benito al telèfon i li agraïm que ens hi dediqui uns minutets perquè està en plena feina i l'hem segrestat una mica. Mauri, molt bon dia.
Bon dia, Carme, com estàs?
Molt bé, aquí compartint aquesta estona per parlar de rugbi i del club, que celebra 30 anys i m'agradaria saber quina ha estat la vostra intenció a l'hora de programar el que heu programat per a aquesta celebració, és a dir, què és el que voleu i com ho voleu celebrar, aquest aniversari?
Bueno, un 30 anys volíem celebrar-ho durant un any sencer. O sigui, fer 30 anys i només celebrar-ho amb un acte era algo que consideràvem que no era suficient. I a més, per sort, el Club de Rugbi Sant Cugat té moltes seccions i molts diferents equips, i cada un ha de tenir un protagonisme en aquest any, i no podíem, havíem de fer activitats per que involucressin a tothom, no? Des dels més petits fins als veterans. Mm-hmm. I per això ha sigut la intenció de fer un aniversari durant un any i amb, que tothom tingui una activitat on es vegi reflexat.
30 després anys, digues.
No, després el que clar, aconseguir 30 anys i poder celebrar 30 anys no és gràcies a, o és gràcies a alguns dels que estan aquí, però molts no, ja no estan, no? Estan fent altres coses o ja no venen contínuament al club, i allò de reconeixement de les 30 persones que han aportat més al club durant aquests 30 anys, doncs és algo que trobo que és molt just i molt, molt lloable, no? Perquè és tornar a cridar i tornar a entrar al club a gent que ha fet moltes coses pel club i que ara potser no poden estar al dia a dia en el club.
Deia que 30 anys ja d'història, amb moltes dificultats, sobretot al començament, als inicis, però que al llarg d'aquest recorregut, com deia jo al començament, ha arribat a convertir-se el Rugbi Sant Cugat en un referent, no només a la ciutat, sinó també pel que fa al seu esport a Catalunya com a la resta de l'Estat. Mauri, si haguessis de fer una radiografia del moment actual del club, en quin moment diries que esteu?
Bueno, estem continuant el camí. Aquest club ha fet molt, molt bona feina amb la fase de formació. Tenim jugadors amb les categories inferiors de molt nivell i aquests jugadors van arribant al sènior i ens queda un passet més de que el sènior estigui a la màxima categoria. És un club que per sort tenim molts, molts jugadors. Ens interessa molt la continuïtat del pas de menys de 18 anys a més de 18. És una edat que encara es perden jugadors i jugadors que juguen molt bé. I després amb el tema del femení, no? La inclusió de tantes noies en categoria inferior i que es pugui fer un sènior femení, doncs és una bona situació. Jo crec que estem en el pas correcte a ser un equip referent a nivell nacional. Ho som a nivell de formació, però ens falta a nivell de categoria màxima, no? El jugador o els clubs de la màxima divisió no tenen una pedrera com la nostra, no? Necessiten fitxar jugadors fora i bueno, nosaltres ens mantenim a la segona sense cap incorporació professional.
Molt bé, doncs Mauri, t'agraïm moltíssim aquests minutets, no et volem segrestar més ni et volem robar més minuts, et deixem que continuïs treballant, gràcies per haver estat aquesta estoneta amb nosaltres.
Bueno, el club està molt ben representat amb els convidats que tens, amb
ho sé,
el qual
ho sé.
Segur que ho faran molt bé.
Molt
gràcies
bé.
Als dos per ajudar.
Molt bé, gràcies a tu.
Gràcies Mauri, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, adeu-siau. Us penseu vosaltres, ara quan parlàvem dels inicis, de quan vau arribar, que el club arribaria al punt en què es troba ara mateix?
Buah, inimaginable, inimaginable.
Estava tot per fer?
Estava tot per fer, el que passa que el crear l'escola, allò va ser un salt molt important, perquè l'estructura de Sant Cugat, de gent amb capacitat econòmica que pot ajudar, gent, això era un gran ajut. I l'escola va avançar però moltíssim, sobretot perquè van venir pares que havien jugat i que volien un club que tingués organització i tal, i aquí ja el van trobar. I llavors va arribar aquest grup de pares antics jugadors, que alguns eren de Barcelona, però també hi havia que havien vingut a viure a Sant Cugat, allò va ser un salt molt important, eh? Dintre, i així al cap de al cap de 10 anys, 10 sí. anys de vida del club i 5 anys de l'escola, ja van quedar campions d'Espanya de categoria de cadets 2 anys seguits. Això va ser un salt importantíssim, que allò a més ens va obrir ens va donar pas a tenir credibilitat i per tant poder tenir les instal·lacions que tenim ara, que van començar precisament amb la importància que va adquirir l'escola, perquè donava garanties de continuïtat.
Però clar, fins a arribar a aquest punt tornem als inicis. Manel, tu saps perfectament que el club va rondar i va rondar i va rondar fins trobar un camp definitiu. Quants camps vau provar? I no només a Sant Cugat.
No, aviam, el club va començar on és ara jugant, on és ara la biblioteca, biblioteca Teatre Auditori, allà, diguéssim, bueno, era un desastre, diguéssim, però al matí, sí, en aquella època jugava molt en diumenge, no com ara que veig que juga bastant en dissabte a la tarda a primera hora. En aquella època era molt obligatori, força obligatori jugar els diumenges, i costava bastant apanyar els partits i canviar-los de diumenge a dissabte al vespre, que sempre va més bé. I volia dir que el diumenge al matí molt aviat havíem d'anar fins al papalló d'aquí Sant Cugat, que tampoc és el que és ara, però allò, agafar els trastos, anar a marcar el camp nosaltres mateixos i treure tot el que hi havia en aquell camp, perquè no era un camp tancat, era simplement una zona on hi havia uns pals i l'havíem de marcar nosaltres, recordo perfectament, amb el carro aquell, no? I anar marcant, quan millor ens sortia més recte, doncs fantàstic, no? Però de vegades no sortien les ratlles tan rectes. I després jugàvem allà. Aquest va ser el primer camp. Això va durar un temps, no massa, no?
Un camp ple de pedres.
Sí, sí, era una cosa...
De vidres, d'excrements d'animals... Sí, sí. O sigui que era un camp, però un camp...
No vull explicar els detalls, però sí.
No,
era,
és que no sé ni com podíeu jugar, però vaja.
I mentrestant entrenàvem, com a mínim jo recordo, entrenar a Mirassol, en un camp que ara ja no hi és perquè hi passa l'autopista. No? La que va veure els túnels de Vallvidrera, no me'n recordo si li deien el camp del Baco o em sembla, però no ho tinc molt clar, però era aquell camp que ara ja no hi és. D'aquí el que vam fer és un periple, perquè vam arribar a un acord amb l'Ajuntament, perquè el camp s'havia d'utilitzar per fer la biblioteca, el teatre auditori i demés, i l'Ajuntament durant un o dos anys ens va pagar una part important dels lloguers a Santa Coloma. Llavors, com a locals anàvem a jugar a Santa Coloma, que tenen un camp, i vam utilitzar aquell camp, no recordo ara si era, va ser ben bé un any, una temporada o dues temporades. I després ja vam anar a espetegar uns camps que tenia la federació, no sé si els té encara, no ho dubto, al costat de l'aeroport, a Viladecans, que també eren, bueno, tornàvem, diguéssim, una mica al que havia sigut al principi, no? Aquells camps estaven marcats, no els havíem de marcar nosaltres, però, bueno, també en qüestions de salubritat era justet, tot allò.
Bueno, i després entrenàvem al camp de futbol que hi ha al costat del Catalunya, on hi ha el Baco.
Sí.
Allà vam entrenar.
Al Mirassol.
I després ja, gràcies a Ferran Domínguez, que era el tècnic de l'Ajuntament, ens va facilitar entrenar al CAR. Que allò era un...
Sí, també vam entrenar al
CAR. El CAR també va gustar.
Sí, era un
luxe.
Sí, era un luxe.
Tot això abans d'arribar al júnior.
Sí, i abans d'arribar al júnior. Allò, el júnior és important.
Sí.
Perquè en el júnior els pares de l'escola, a través d'uns que eren socis del júnior, i el júnior tenia un camp que estava...
Tenia un espai, un terreny.
Tenia un camp de futbol que no el feien servir. I llavors vam arribar a un acord amb el júnior, a base de... es va fer un crèdit, es va adquirir un crèdit amb els avals d'aquests pares, amb el qual es va arreglar aquell camp, i es va pagar un lloguer en el júnior.
Tot això a partir del moment en què arriba a l'escola, sí. I per tant a partir d'aquí arriba un grup de pares importants, diguéssim, importants a nivell de número i de capacitat d'organització, perquè posem que durant els primers anys, a mi no m'agrada dir que érem una colla d'amics, però més o menys era això,
sí. Era
una colla de gent, diguéssim, alguns més amics, altres no tant, però era això, sense gaire estructura, sense gaire res. Avui tu fas de president perquè vas a parlar amb l'Ajuntament, avui jo faig de delegat, l'altre dia el fas tu, venien jugadors francesos o anglesos, no sé què, i jugaven, jo havia omplert actes canviant els noms de la gent perquè no teníem fitxa ni per jugar, d'acord? O sigui, aquest era el nivell inicial, no? I això amb l'escola creix, s'aposenta, comença a venir molta gent i aleshores es poden fer una sèrie de passos.
En el júnior es planteja la possibilitat de que fóssim una secció del júnior, del mateix júnior. I per això llavors hi ha un canvi de colors de les samarretes.
Ara us anava a preguntar per això.
I es passa a tenir els colors semblants als del júnior, que és la combinació de blau i negre.
Blau i negre, sí.
i a la vermella queda com a segona equipació. Això de, amb el júnior teníem pagar un lloguer, que me'n recordo que era, no era, eren de 2 milions a l'any, que era Déu-n'hi-do. I, però el, no va arribar, no, no es va arribar a entendre, o sigui, la possibilitat aquesta no va, no va tirar endavant, no sé si, jo no recordo, suposo que el júnior tampoc no tenia molt,
interès,
no sé si en tenia, no, no, no ho
però
sé.
Tot i així, quan vosaltres abandoneu el júnior, perquè, bueno, s'inicia tot el projecte de la Guinardera, que aquí hi ha...
No, aquí hi ha un moment que hi ha un buit perillós, perquè, clar, aquell vial es tenia a cobrir i no teníem alternativa. Llavors va haver-hi un temps que vam estar sense camp, entrenàvem al CAR, allà amb el CAR amb certes dificultats, perquè tampoc no, no els hi feia molta gràcia que hi anéssim, no? Però vam estar un temps que estàvem jugant fora, o sigui, jugàvem fins que es va fer el... es va fer el camp aquest de la Guinardera, va tirar endavant i bueno, vam aconseguir jugar, vam estar un any sense, sense casa, vaja.
Però això no us va fer replantejar un cop abandoneu el júnior de recuperar els colors de la samarreta?
Jo no, en aquell moment no hi era, però també t'he de dir que la primera samarreta
com
del Sant Cugat
i també era, tota blau, no?
Era blau marí.
Sí.
Era blau marí, no era la vermella. La vermella va aparèixer el segon any perquè un dels jugadors, diguéssim, que participava activament, un ala, tenia negoci, bueno, la família tenia negoci i ens va pagar Cerveseries d'Or de Barcelona, ja em puc dir totes les d'allò, no? I ens va pagar aquesta samarreta a tot l'equip, de fet no la samarreta, sinó tot l'equipament, i que va durar un parell o tres d'anys ben bons com a mínim aquesta samarreta vermella, que és una mica la que recordem tots més de l'inici, no? I la blava va passar a ser la segona samarreta en el cas que anessis a jugar o que vingués a jugar al Girona.
I així, quan es crea el projecte de la pista d'atletisme de la Guinardera, que també s'hi pensava, doncs, en el camp de rugbi, tu entres en el, a fer el seguiment del projecte?
Sí, jo aleshores era... era regidor. Llavors, jo em recordo com a anècdota que estaven... vam quedar campions d'Espanya de cadets i
que es va fer una recepció a l'Ajuntament el mateix dia que vau arribar,
sí,
no?
Vam arribar tard.
Tardíssim.
Es va fer, sí. Es van fer allà i llavors, bueno, jo veia un moment així d'alegria i llavors els nanos van reclamar que no tenien camp i tal. I llavors el Lluís Recoder va dir, si voleu un camp, que el faci el Godàs. I jo li vaig dir, això és sèrio? Diu, sí. I llavors, amb el Ferran Domínguez, que va ser l'altra ànima, vam iniciar tot el... com es feia el projecte, i, bueno, i amb el Joan Carbó, evidentment, tal, i en Jaume Tubau, clar. I a partir d'aquí vam tirar endavant. Al començament, sempre amb el projecte inicial, anava a una pista d'atletisme, amb el projecte inicial sempre va anar, o sigui, vam tenir present que seria un estadi amb un camp de rugbi al mig i una pista d'atletisme. I llavors hi havia la zona on es va fer el primer camp, aquella era una zona d'entrenament i de llançaments, el projecte inicial. El que passa és que donat les preses que hi havia, perquè no tenien camp, ho vam canviar ràpidament i vam fer un camp de rugbi que és d'herba artificial, que va ser... bueno, i llavors l'Ajuntament havia fet tota l'esplanada del camp de la pista d'atletisme, estava feta ja l'esplanada i els vestidors, i llavors per motius econòmics allò es va aturar i va quedar molt de temps aturat allò. Però el camp... Nosaltres vam tenir camp de rugbi i els d'atletisme no van tenir pista d'atletisme.
Sí, va trigar més.
Sí. Però bueno.
Un club que, com dèiem, des dels orígens que hem recordat fins avui dia, doncs ha passat mil i una històries que heu patit principalment.
No, les hem gaudit principalment.
Ja, però els obstacles han estat difícils. Sí. De superar, no?
Sí, però, hi ha hagut molts obstacles, però clar, no sé, jo ara tampoc tinc gaire contacte amb tota la gent que hi ha ara, no? Al capdavant, ni amb els que us tiren més, ni amb els que juguen, no? Però la gràcia una miqueta és que quan un s'implica i quan un hi participa i d'allò, doncs serà perquè també en treu alguna cosa i no parlo d'econòmica, però bueno, tens unes satisfaccions, no? Sigui pel jugar, sigui pel aconseguir que organitzes no sé quina activitat i funciona. No ha sortit durant tots aquells anys del principi, al cap de poc temps, gràcies a la Maica i la Glòria Balada, va haver-hi un equip femení.
Els orígens és cert, hi va haver equip femení.
No me'n recordo si va ser a partir del tercer o el quart any, diguéssim, del club, però ja hi va haver un grup de noies més o menys important, també estem parlant de 20-25 persones, que van competir durant 2 o 3 anys a la divisió que toca, bueno, el rugbi femení de Catalunya. Això va desaparèixer, no?, també, però bueno.
Aquesta continua sent una mica la signatura pendent, no?, del rugbi.
L'esport femení sempre és difícil, perquè el cicle és més
curt. És diferent, sí.
I en el rugbi també, per motius culturals i tal, no? I sempre hi ha hagut 2 intents, el primer és aquest, després hi ha un segon intent, però que es va diluir i la gent va marxar i alguns eren unes jugadores que van ser internacionals, o sigui que hi havia gent bona, però no hi havia continuïtat ni prou jugadores. Ara sembla que això tira endavant.
Es torna a escalfar un altre cop.
Hi ha bastanta gent, hi ha en els equips inferiors hi ha noies, o sigui que això sembla que et dona continuïtat. Per exemple, el rugbi femení sempre no està consolidat en lloc, el mateix Sant Boi, que és, que té, pues, l'equip femení és inferior al nostre, vull dir que és difícil i per tant es necessita allò que es diu una discriminació positiva envers l'esport femení, el rugbi en aquest cas, i que nosaltres ho intentem fer, baixant les quotes, intentant que facilitar-li la pràctica.
Com a última qüestió, anem a jugar una mica a l'ocubre. On veieu el club en un futur? Posem en un pròxim aniversari allò important, posem-li 20 anys més, quan arribi el cinquantenari, que esperem que arribarà, esperem que arribarà.
Espero que el club existeixi, sé si nosaltres dos.
Com ho veieu? Home, després de tota la feina que s'ha fet i de la consolidació que s'ha aconseguit?
Home, el club segur que persistirà, primer perquè hi ha molta gent, o sigui, tot el que fem no és un president ni uns directius, sinó que darrere hi ha una massa social, pares i sobretot pares que estan engrescats i treballen molt. Per exemple, els 30 aniversaris, sense la col·laboració de tota la gent al voltant, de seria impossible tots aquests actes que anem a fer. Per tant, segur que la continuïtat està assegurada i les instal·lacions també ho faciliten, no? La quantitat de gent jove que hi ha a Sant Cugat també és un punt que ajuda a això. Ara, si estarem més amunt o més... si estarem més amunt allò que estarem a la màxima divisió, això ja és una incògnita, perquè allò ens ha de canviar una mica l'estructura del club. Per tant, segurament per estar a divisió d'honor no pots estar amb els jugadors que tu crees, sinó que necessites uns reforços, i per tenir aquests reforços necessites una estructura semiprofessional, una mica, si vols és lluitar amb condicions, i per tant pressupost, vol dir sponsors, vull dir, tot això és més complicat, per tant potser nosaltres, per exemple, hem professionalitzat el que és els entrenadors i educadors, els hem professionalitzat a diferents nivells, i per tant, per estar més amunt, pues, també necessites professionalitzar l'administració, una administració més complexa, més gran. Per tant, has de buscar sponsors, has d'anar treballant tots aquests temes, i també segurament portar gent de fora, com fan tots aquests clubs que tenen. Si tu mires els millors clubs d'Espanya, el Valladolid, i mires allà i veus que el 80% són sud-africans, argentins i georgians, clar, això aquí de moment és impensable, Els clubs que no ho fan, això, estan que estan, doncs pugen, baixen, depèn de les ajudes que tenen. Per exemple, hi ha molts clubs, per exemple, que tenen ajudes d'administracions, com Valladolid, la Vila, els bascos, tots aquests, els Ciències de Sevilla, tots aquests tenen ajudes d'administració. Nosaltres aquí és impensable arribar a això. Per tant, sempre hem de comptar dels nostres propis
recursos
i això necessites treballar-ho.
I tant. Molt bé. Com el veus en el futur? I amb això acabem, Manel.
Jo amb ganes d'entrada d'aquí 20 anys seré jo, no? I poder-los anar a veure, si pot ser que juguen a la Divisió d'Honor, doncs a Divisió d'Honor, millor, clar, quan més... clar, no té res a veure quan jo vaig a veure un partit ara amb el que passava en el camp fa 20 anys o 25 anys o 30 anys quan començàvem, no? No s'assembla pràcticament en res. Bueno, clar, també fa gràcia, diguéssim, com a persona que has estat des del començament i que hi has invertit un temps, uns diners, uns esforços i un d'allò, doncs poder veure, diguéssim, que el nivell avança. Ojalà, diguéssim, arribem al màxim possible.
Doncs amb aquest desig acabem aquest espai que li hem dedicat als 30 anys del Rugby Sant Cugat. Hem passat així una mica per sobre de la història d'aquest club, 30 anys, resumit en pocs minuts, doncs tampoc no podem fer gran cosa més. Però sí que agraïm al Mauri Benito, el president, que l'hem tingut una estoneta per telèfon, i al Francesc Godàs i al Manel Turón, que ens han acompanyat avui en directe a l'estudi. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.